Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Doncs si la setmana passada ens trobàvem amb el Pere Martí parlant-vos de l'inici de la nova temporada del programa Llegir per sentir, aquesta setmana, que és la segona, comencem ja el fil habitual del nostre espai i que, com ja sabeu, consisteix en entrevistar un cop a la setmana un autor o autora de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil. Ja bé sigui autor dels textos, autor o autora de les il·lustracions. De vegades també parlem amb editors o fins i tot amb traductors. No serà el cas del dia d'avui, eh? No ha calgut traducció en aquesta història que es titula Boles Max, perquè és una història del David Cirici que ha publicat EDB, la col·lecció Tocant, i amb la que doncs, volem començar, com dèiem, la temporada. I ho fem, podríem dir que cap als aires, gairebé, no? David, amb això del fet de volar, volarem mal aquesta temporada del programa, em penso.
Molt bé. Esperem que sigui així, amb els lectors que teniu.
Sí, de fet, ara potser he exagerat una mica la nota, perquè alt tampoc no volarem. Volarem una mica, potser.
Bé, el meu personatge és molt curiós perquè vola però té por i vola en un món en què no és correcte volar. Aquesta és la singularitat una mica del llibre, no?
Efectivament, és el Max, que és el protagonista de la història, que és un nano que, bé, doncs té aquesta particularitat de que quan s'esforça una mica té la possibilitat de volar, ja no és que voli a vol d'ocell, però sí que té la possibilitat d'alçar-se, no? I com tu deies, ell mateix és conscient de que explicar això als altres li pot portar problemes.
Bé, sempre havia volgut. És una cosa que em persegueix des de fa molt temps, no? La història d'un nen que vola. Hi ha una història molt bonica. Històries de nens que volen n'hi ha moltes, no? Però a mi em agrada molt un llibre del Paul Auster, que es diu Vertigen, no sé com t'ho ha traduït en català, d'un nen que vola i acaba treballant en un circ, etcètera. És una cosa bastant penosa, llibre trist. I bé, sempre m'havia perseguit una mica la història dels nens que volen. Però aquí la idea central és volar no està bé. És a dir, és un món molt real com el nostre, però en què hi ha aquesta particularitat. Volar és una cosa mal vista. Jo crec realment que volar, si hi hagués algú que pogués volar però no tothom, estaria mal vist. Sí. Les singularitats, encara que siguin positives, estan mal vistes. I aquesta és una mica l'esquema del llibre, no?
Uh-huh. Per tant, el que podem fer amb la lectura del llibre, a part de passar-nos-ho bé, això segur, és reflexionar sobre això, sobre les diferències, i sí, més que les diferències, gairebé les singularitats, com tu dius, no?
Clar, o sigui, en general, molts llibres que pretenen o que volen remarcar el fet de la diferència i que doncs, tenen aquest eix, diguem, ideològic o de conscienciació, parteixen de circumstàncies una mica negatives, de nens que pateixen una circumstància que en principi no és positiva, eh? En principi. Però bé, després hi ha el fet diferencial que s'accepta, etcètera, no? I hi ha la integració. En aquest cas és bastant al contrari, perquè volar tothom ho trobaria com una gran cosa, no? Si poguéssim volar, jo crec que a tots ens fa una certa gràcia, no? La idea. Però de cop que això sigui negatiu, com passen moltes altres coses, aquestes inconveniències que sovint són mal vistes poden ser un avantatge. No sé, en el llibre ho dic, no? Tenir tres braços també és una cosa que estaria que no seria positiu, però en canvi seria un avantatge per tocar el piano almenys, no?
Uh-huh. Clar, vaig prendre nota del moment en què la pregunta que veiem en la portada del llibre, que és la que dona títol al llibre, Tu voles Max, la trobem i espera't, que és a la pàgina 39. I clar, és un nano que en principi, pel que podem imaginar, l'activitat esportiva no se li dona massa bé. I no, resulta que la tieta diu, bé, descobreix, o la cosina, li explica a la tieta que el Max ha tret unes notes molt bones d'activitat física, no? De gimnàstica. Sí. I al final ella, les sospites ja rondaven, no? Però la part en una habitació de la casa, quan van a veure, quan visiten els tiets, els visiten, i la tieta li fa la pregunta, tu voles, Max? Aquesta és la pregunta.
I el sotmet a un interrogatori, sí, perquè volar en aquella família, bueno, en aquella família, en aquella societat, està mal vist, no? De fet, l'acaben ingressant en un centre de rehabilitació per nens que volen. I en aquest moment crec que la novel·la es converteix una mica en una alegoria de la llibertat, de les il·lusions, etc. No? I també amb un rerefons de denúncia d'aquesta vergonya social que ha arrossegat la humanitat durant molts anys amb moltes de les diferències que avui dia no només acceptem, sinó que aplaudim, no? Entre altres, la dels homosexuals, per exemple. Jo crec que hi ha un cert paral·lelisme amb l'actitud del professor que tenen a l'escola amb una persona homosexual que no ha sigut capaç de sortir de l'armari, de rebel·lar-se contra aquest món, perquè és difícil, no? Hi ha un cert paral·lelisme, no? O sigui, jo crec que és un llibre que fa pensar. Però sobretot és un llibre divertit. No escric tampoc per conscienciar. És que, no sé. No sé, jo em diverteixo escrivint i pretenc que la gent s'ho passi bé i tampoc cal donar-hi gaire més voltes, no?
Escrius històries, escrius novel·les, contes, però també escrius guions, o has escrit guions? No sé si encara t'hi dediques.
No m'hi dedico, no. Jo surt a les meves biografies perquè, bé, és una activitat que he fet durant bastant de temps, però, de fet, ja fa molts anys que no. O sigui, del cinema i de la televisió vaig passar a la publicitat. Jo, bàsicament, he estat tota la vida dedicat a la publicitat. He escrit esporàdicament fins als últims anys en què he tingut molt més temps, en què la publicitat va entrar en crisi i, aleshores, vaig tornar als meus orígens d'escriptor. Jo havia, de molt jove, havia publicat un parell de llibres, però després ho havia deixat bastant. Pràcticament ho he escrit tot en els últims 15-20 anys, eh? O sigui, abans escrivia molt poc. Bueno, no tenia temps.
Mira, el tema de la publicitat no m'hi havia fixat. M'havia fixat amb el tema dels guions i t'anava a fer una pregunta justament sobre el teu estil literari, perquè trobo que els diàlegs en els personatges els tens molt ben treballats. I aleshores, per això pensava, anava a fer-te la pregunta, home, això és una influència de la teva tasca
Totalment,
inicial en el
sí,
món del guió,
sí,
no?
Sí.
Però
sí.
És que era, espera't, David, perquè ara m'has afegit una idea més. Perquè una de les coses que m'ha semblat també interessants d'aquesta història és que hi ha, tot i que no és molt llarga, sí que hi ha molts capítols. Molts capítols. Mm-hmm. Són 15, em penso. Sí, 15 capítols que et van situant en la història, et van fent avançar en la història, no? I ara la pregunta és, no sé si això et ve de la publicitat, perquè realment és, permet anar d'un capítol a l'altre, anar seguint la història, podríem dir que una mica enganxat, com t'enganxen els anuncis, d'alguna manera, no?
Sí. Jo crec que, a veure, però descaradament la resposta és sí. O sigui, hi ha una influència molt clara del món del guió i del món de la publicitat. Jo vaig dedicar-me a la publicitat perquè el món del guió no m'omplia prou. D'alguna manera, ho explico, els guionistes en aquella època, ara potser hi ha més feina, no? Però vivien molt dels encàrrecs. O sigui, els caps de programació productors encarregaven un determinat programa, no? Aleshores, aquest tipus de feina és creatiu, però també estàs molt obligat, perquè estàs molt senyit al que t'encarreguen i el que fas, que de vegades no t'acaba de convèncer el resultat, no? Però et dona una tècnica. Aleshores, vaig entrar en publicitat, una feina en què el creatiu, que és el paper que jo tenia, doncs és molt més lliure. En realitat, en les sèries de televisió o en els programes, un guionista és gairebé el tercer nivell, per desgràcia, perquè hauria de ser el primer. Als Estats Units els guionistes estan molt més ben considerats, no? I, en canvi, en publicitat, els creatius realment són els que dirigeixen les agències moltes vegades. No totes, perquè hi ha agències dirigides per per als executius, però n'hi ha moltes dirigides pels creatius. I això, doncs, és a dir, el que vull explicar és que no he deixat els guions i la publicitat perquè no m'agradés, sinó perquè m'he trobat més còmode en una altra posició, no? I, en canvi, la literatura sempre he respectat molt el llenguatge, tant de la publicitat com del cinema. Les meves novel·les s'assemblen a un guió, s'assemblen. Es poden rodar, d'alguna manera. Si tu agafes Tu voles, Max, doncs cada capítol obeeix el que seria, doncs, una seqüència llarga, però que passa en un lloc i és molt concret, no? El pas del temps o dels diàlegs simula bastant una realitat llegida, d'alguna manera, és molt visual, no? Això és evident que ve dels guions. Jo crec que això és un estil que agrada molt als nois i les noies, perquè recorda, d'alguna manera, el llenguatge al que estan avesats, que és molt més audiovisual que no llegit. D'aquí els capítols aquests curts, aquesta forma d'atrapar la gent amb un final en cada capítol, doncs, que deixi els punts suspensius, etcètera, no?
I què ens en pots dir de les il·lustracions que acompanyen la teva història, de la Montse Tovella?
Bueno, a mi m'agraden, però són més infantils, des del meu punt de vista són més infantils que el llibre. Però això el dia és bo, perquè aspira, d'alguna manera, a buscar més públic, no? Ja que el llibre té, en certa manera, pot ser llegit per un adult, no? Però jo crec que el seu públic ideal potser són 10 o 12 anys. Però, en canvi, els dibuixos ens conviden a ser una lectura a partir de 7 anys, i és bona. De veritat que cap nen de 7, 8 anys lector se sentirà, diguem, davant d'un llibre infantil, no? A mi m'agraden, són molt tendres. I trobo una cosa molt curiosa, que és que jo, davant d'un llibre així, hauria dibuixat molt més el vol del Max, no? I no hi és. I això ho trobo bé, perquè, d'alguna manera, et situa el Max molt més tocant de peus a terra, i el vol el deixem per la imaginació dels nens. Això em sembla bé.
Tens raó, amb això no m'havia fixat, i és cert que no hi ha cap moment en què vegis volar. Hi ha potser un moment no, en què està allò mig suspès, però sí, volar sí, no. Sí. Ara, hi ha una il·lustració potser central, que m'imagino que per això l'han posat gairebé al mig del llibre, que és aquella en què està a punt de saltar per la finestra, per entendre'ns, i es veuen unes oranetes volant, que, com tu deies, fa pensar en això, en una il·lustració més, una mica més infantil del que podria ser els lectors apropiats per aquest llibre. Apropiats. Tots els lectors són apropiats per tot. Però vaja, recomanats, podríem dir, per part de l'editorial, que recomana la lectura a partir dels 10 anys, no?
Sí.
Escolta, David, continues, m'imagino, treballant, perquè, clar, un llibre, quan en parlem amb l'autor, per part de l'autor ja fa setmanes o mesos que és història,
sí,
no? I suposo que estàs treballant amb alguna altra història en aquests moments.
Sí, treballo molt. La veritat és que molt més que mai, perquè tinc temps. Jo ara he deixat l'institut, que feia classes, i la publicitat ja fa temps que la vaig deixar, i em dedico només escriure. I si pogués tornar enrere, no faria res més que escriure, perquè la veritat és que és el que m'omple més i em diverteix més. Sí, no paro. Estic enllestint una novel·la molt ambiciosa, jo crec que la més ambiciosa que he escrit mai. No té res a veure amb aquesta, eh? És una novel·la per adults, complicada com una mala cosa, que em fa refer i refer, i bé, molt, molt documentada i molt, molt entretinguda i molt divertida. És una novel·la escrita ben bé per divertir-me. Sí.
I ja té editorial, o d'això encara no n'heu parlat?
No, en absolut. Jo en aquest moment tinc un agent i confio en els agents i ja veurem què en fem i per on va la cosa. El món editorial està canviant molt, de totes maneres. O sigui, cada vegada hi ha més exigència, per sort. Es publica menys i amb més exigència, que això és bo, però clar, també està més difícil, no? I la competència és dura, hi ha molta literatura estrangera que ve aquí, etc. Ho tenim difícil. Els autors catalans, especialment, sí.
També és cert, però, com tu deies, que potser hi havia un excés de producció literària, no? Si fas números, dius, no, tants llibres novetat en un any, sí, no surten pel nombre de lectors que som o que llegeixen, no?
No, però amb l'agravant, que de fet és un avantatge pel lector, que ara es publica molta literatura estrangera i jo diria que... Clar, jo em miro a mi mateix que llegeixo, no? Jo llegeixo molts més llibres estrangers que catalans. És bo o és dolent? No? Clar, pels escriptors catalans no és que sigui molt bona notícia, no? Però diguem que, clar, també llegim més qualitat i llegim més coses importants que estan passant al món, no? Ara guanya el Premi Nobel un noruec que jo no coneixia, doncs, bueno, vaig a comprar un llibre seu, no? Que, per cert, no n'hi ha ningú traduït al català. Cap novel·la. Jo no, vaja, no n'he sabut trobar. Si tu n'has alguna, m'ho dius, eh?
Perquè potser estic dient un llibre. Però no llegiràs pas en noruec, no?
No, no, perquè no. És una llengua... A veure, no és una llengua tan complicada, eh? És una llengua germànica, però em queda molt lluny dels meus coneixements lingüístics. No puc.
Doncs mira, avui hem estat parlant amb el David Cirici de Tu voles, Max, que és el primer llibre que hem comentat aquesta temporada de Llegir per Sentir, i com dèiem a l'inici, comencem alçant el vol, en el nostre programa per aquesta temporada, publicat per EDB. David Cirici, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A tu, a vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.